Continguts en xarxa.
Cuando uno está creando una historia, es el momento más emocionante de la vida. Solo se le comparan los primeros encuentros con la mujer de la cual uno se está enamorando. El primer beso, la primera desnudez. Pero es más sencillo escribir. Un gran amor solo sucede muy de tanto en tanto. Yo no sé si algún día lograré terminar esta novela, pero eso no es lo importante. Lo que cuenta es esta sensación de plenitud, de estar verdaderamente vivo.
Yo no tengo esperanzas. Solo me queda la imaginación.
¿Y qué otra cosa hay en esta vida que esa ilusión por perseguir un sueño? Un sueño que es posible e imposible a la vez.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. El diàleg que hem escoltat pertany a una de les escenes de la pel·lícula Los Amores de Kafka, del director gallec Beda do Campo Feijóo, que ha fet tota la seva carrera professional a l'Argentina i que l'any 1988 va rodar aquesta història sobre Franz Kafka, en què hi trobem un cineasta argentí que viatja a Praga per rodar un film sobre la relació sentimental entre Kafka i la periodista i traductora txeca Milena Jesenská. Hem obert aquesta temàtica perquè el nostre convidat d'avui és justament Franz Kafka, amb motiu del centenari de la seva mort el 3 de juny de 1924. La història d'amor entre Kafka i Milena Jesenská va sorgir l'any 1919 arran d'una carta que ella li va enviar, sense conèixer-lo, després d'haver llegit la seva narració curta El fogoner, que ella havia publicat en alemany 5 anys abans. A Milena li havia agradat, i li demanava permís per traduir-la al txec. A partir d'aquell moment van iniciar una relació epistolar que va durar 2 anys, i dic epistolar perquè en aquells 2 anys només es van veure 2 cops. Dos. Una primera trobada de 4 dies a Viena i una segona i última en un poblet austríac. Tot i això, El fogoner no va ser l'única traducció que ella va fer de textos de Kafka al txec. També va traduir 3 llibres més, Meditacions, La condemna i El procés. En aquella època, ell tenia 37 anys i ella 30, entre 37 i 39, que és el temps que va durar la relació, i ella entre 24 i 26. Kafka va morir poc després de tuberculosi i Milena Jesenská el va descriure així en un text publicat en un diari de Praga. Tímid, reservat, suau i amable. Visionari, massa savi per viure, massa feble per lluitar, dels que se sotmeten al vencedor i acaben per avergonyir-lo. Milena Jesenská, que era jueva, va ser detinguda per la Gestapo i internada en el camp de concentració de Ravensbrück, el mateix on hi havia Neus Català, però amb molta menys sort que ella, ja que no en va sortir viva. A Sabadell hi ha un carrer que porta el seu nom. Però tornant a la persona de Kafka, d'entre les obres seves portades al cinema, la de més pes és la que va fer Orson Welles l'any 1962 sobre El procés, que Kafka havia escrit el 1914, però que no es va publicar fins al 1925. és la història d'un ciutadà honrat que es veu immers, que es veu immers en un procés judicial sense que ningú li digui quin és el delicte que ha comès i de què se l'acusa. Aquest és un fragment del procés.
Ante la ley está plantado el guardián. Un hombre viene de lejos. Quisiera llegar hasta la ley, pero el guardián no le permite entrar. ¿Puede esperar a que se le admita más adelante? Es posible, dice el guardián. El hombre trata de ver algo por el portón abierto. ¿No le han enseñado que la ley es accesible para todos? No intentes entrar sin mi autorización, dice el guardián. Soy muy poderoso, sin embargo, no soy más que el último de los guardianes. De sala en sala, de puerta en puerta, cada guardián es más poderoso que el anterior. Con permiso del guardián, el hombre se sienta junto a la entrada y allí espera. Durante años, espera. Poco a poco, se desprende de todo cuanto tiene con la esperanza de sobornar al guardián, quien a cada ofrecimiento le repite: acepto solamente para que puedas estar seguro de haberlo intentado todo. A fuerza de acechar continuamente al guardián en el curso de largos años de espera, el hombre acaba conociendo hasta las pulgas de su cuello de piel. La edad le hace volver a una segunda infancia y suplica a las pulgas que intercedan en su favor para que el guardián le deje entrar. En tinieblas, porque su vista se ha debilitado, entrevé una luz radiante que se filtra a través de las puertas de la ley. Y ahora, en el umbral de la muerte, todo se resume para él en una última pregunta. Hace una seña al guardián. «Eres insaciable», le dice este. «¿Qué más quieres?». Y el hombre contesta: «Si como está escrito, todo el mundo se esfuerza en alcanzar la ley, ¿cómo es posible que nadie más se haya presentado aquí en el transcurso de tantos años?». Y como el hombre ya no oye apenas, el guardián le grita al oído: «Porque nadie más que tú hubiera sido admitido. Nadie más hubiera podido flanquear esa puerta. Estaba reservada para ti. Ahora voy a cerrarla». Esta historia se narra en una novela titulada El proceso, que significa lo que parece significar. No hay misterio ni enigma que resolver. Debemos decir que la lógica de esta historia es la lógica de un sueño o de una pesadilla.
Un fragment de l'adaptació cinematogràfica que va fer Orson Welles de la novel·la El procés, de Franz Kafka, amb un estol d'actors esplèndid. A més d'Orson Welles, que es va reservar un paper, també hi havia Anthony Perkins, Romy Schneider, Jean Moreau, Elsa Martinelli, Susan Flon i Madeleine Robinson. Està considerada una de les millors pel·lícules franceses de la història del cinema. Kafka va ser un home que va tenir diverses relacions amoroses. No es va casar mai, però. Sobre això, ell va dir: «M'he promès dues vegades. Tres vegades, si voleu, és a dir, dues vegades amb la mateixa noia. Així que només uns dies m'han separat tres vegades del matrimoni. La primera s'ha acabat definitivament i la segona no té cap possibilitat d'acabar en matrimoni». No és que Kafka no es volgués casar, sí que ho volia, però tenia por que la vida matrimonial, amb les seves convencions, fundar una família, tenir fills, educar-los, afectés negativament la seva escriptura. El matrimoni l'atreia per fugir de la soledat, però mai no va fer el pas. Potser l'hauria fet si no hagués tingut una vida tan curta, no ho sabrem mai. De fet, era un home enamoradís i d'amors intensos. De la relació que va mantenir amb l'empresària Felice Bauer hi ha tot un conjunt de cartes. Es van conèixer a casa del músic Max Brod el 1912. Kafka li va dir que farien vida monàstica perquè ell era un home melanconiós, silenciós, insatisfet i malaltís. I li va escriure cartes durant 5 anys que el 1967 van ser publicades amb el títol de Cartes a Felice, perquè Felice Bauer va tenir problemes econòmics i les va vendre a un editorial per $8,000. La paradoxa és que 20 anys després, el 1987, les cartes es van subhastar i el comprador va arribar a pagar no $8,000, va arribar a pagar $600,000. En una carta, Kafka li diu a Felice Bauer això: Escriu-me només un cop a la setmana, de manera que la teva carta m'arribi en diumenge, perquè no puc suportar llegir-te diàriament. Sóc incapaç de suportar-ho. Per exemple, responc una de les teves cartes i després m'estiro aparentment tranquil al llit. Però el cor em batega i em sacseja el cos i només penso en tu. La meva salut és prou bona per mi sol, però no ho és per al matrimoni i encara menys per a la paternitat. Això deia Kafka. L'any 1975, el director valencià Carles Mira va dirigir una versió per a televisió d'Informe per a una Acadèmia de Kafka amb una interpretació magistral de José Luis Gómez en el paper d'un simi que ha evolucionat fins a esdevenir humà i que va a l'Acadèmia de Ciències per explicar les seves experiències.
No hace mucho leí en un artículo escrito por alguno de esos 10.000 sabuesos que contra mí se desahogan en los periódicos que mi naturaleza simiesca no ha sido reprimida del todo. Y como ejemplo de ello alega que cuando recibo visitas me complazco en bajarme los pantalones para mostrar la señal dejada por la bala. A ese tipo deberían volarle a tiros, uno a uno, los deditos de la mano con que escribe. Yo puedo quitarme los pantalones ante quien me plazca. No se encontrará allí más que un pelaje cuidado y la cicatriz dejada. Elijamos aquí para un fin determinado una palabra precisa, pero que no debe ser malentendida. La cicatriz dejada por un tiro criminal. Todo está a la luz del día. No hay nada que esconder. Tratándose de la verdad, toda persona de talla arroja a un lado los modales, por finos que estos sean. En cambio, otro sería el cantar si el chupatintas en cuestión se quitase los pantalones al recibir visitas. Doy fe de su cordura, admitiendo que no lo hace. ¡Pero entonces que me deje en paz con sus gazmollerías!
José Luis Gómez, interpretant el paper de Pere el Roig, el simi esdevingut humà. Aquesta adaptació de l'obra de Kafka, Informe per a una Acadèmia, dirigida per Carles Mira, partia d'una versió escrita en anglès per l'actriu australiana Diane Cilento, que durant uns anys va estar casada amb Sean Connery i que potser recordareu al costat de Paul Newman a Hombre o al costat de Charlton Heston i Rex Harrison al Torment i l'Èxtasi. El cinema ha recollit alguns textos de Kafka, com El procés, que ja hem dit, o El castell, una producció alemanya protagonitzada per Maximilian Schell, o diverses versions de La metamorfosi, com un curtmetratge de mitja hora del català Carlos Atanes, però es podria dir que al cinema li ha interessat molt més la pròpia vida de Kafka que no pas els seus llibres, perquè va ser una vida de novel·la, farcida d'afers amorosos que no duien enlloc. L'any 1991, Steven Soderbergh va rodar Kafka, que reconstrueix diversos aspectes de la vida de l'escriptor i els barreja amb els seus textos. La pel·lícula està interpretada per Jeremy Irons, que fa el paper de Kafka, i per Teresa Russell, Joel Grey, el mestre de cerimònies de cabaret, Ian Holm i Alec Guinness. Altres adaptacions d'obres de Kafka són la xilena La colònia penal, basada en un conte del mateix títol, l'alemanya Relacions de classe, basada en la novel·la Amèrica, la txeca Amèrica, sobre la mateixa novel·la, o la finlandesa Lina, basada en la novel·la El castell. El darrer any de la seva vida, Kafka el va viure al costat de Dora Diamant, una monitora d'una llar d'infants, molt jove, que va estar al seu costat fins al final. La tuberculosi no sols no remetia, sinó que empitjorava malgrat els tractaments que li feien, i va morir en un sanatori a prop de Viena el 3 de juny de 1924, a l'edat de 40 anys, just un mes abans de fer-ne 41. Per això avui, a motiu del centenari de la seva mort, li hem dedicat aquest cinema a la xarxa que ha tingut Pablo Palenzuela a les vies de so i que tancarem amb una cançó de les Barry Sisters sobre un Kafka enamorat, interpretada en hebreu i en anglès. Fins la setmana vinent, amics.
Thank you. sheep. What is this yin yelev vaymen chavlib? Hareinim du shtibel, mein waiting is groß. An ander meidele sitzt auf sein scheus. Hareinim du shtibel,
continguts en xarxa.